Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com esteu? Com va sa cosa? És dilluns. Cristina, dilluns. Ramon, és dilluns. Què passa?
Ja
no, no facis aquesta cara, dona.
És que és dilluns.
I què?
Jo què sé, és
no
dilluns.
No passa res, és dilluns. Mira,
bueno, no passa res, què hi farem?
T'explico una mica qui som, es desprograma sempre, ja us sentit en Cristina, jo som en Vicent Tura, en Pablo Morganti estan els controls tècnics, dins d'una estona estaran per aquí en David Ventura, en Irene Roig Francolí, en Sergi Torres. Tenim avui una bona dosi de videojocs a la secció Ready Player 3, tenim les nostres seccions habituals, es no m'ho puc creure, es surt de casa, tenim una entrevista amb un duo d'Eivissens que fan música clàssica que està molt bé, que es diuen Felt Oxytocin, i s'han anat a gravar el disc, i és veritat, a les llacunes de Ruidera, gent així que té idees originals. I amb aquests continguts ens agradaria que ens acompanyassis fins a les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
I efectivament és dilluns, però no passa res. I també és 29 de setembre. Avui és la festivitat de Sants Arcàngels, Sant Miquel, patró dels radiòlegs i els radioterapeutes, Sant Gabriel, patró de la radiodifusió i les telecomunicacions, ai, és nostre patró, i Sant Rafel, patró dels emigrants. A més, és Santa Godèlia. I ara espereu que per la següent efemèride he d'agafar aire. Avui és el Dia Internacional per la conscienciació sobre la pèrdua i malbaratament dels aliments.
Welcome. May I take your order, please?
Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper, Hamburger, cheeseburger, Big Mac.
Algun dia mos denunciaran per aquestes coses.
Sí.
Aquest dia tan llarg que no tornarem a dir va ser proclamat per Sonu molt recentment, l'any 2020, concretament. Els experts de Sonu han constatat que una gran quantitat d'aliments es perden en el primer món, mentre que en el tercer món els índexs de pobresa segueixen en augment.
Jo crec que tots els pares els han dit en els fills en algun moment que s'havien d'acabar el plat perquè hi ha altres nens que passen gana.
Sí.
Això és una frase molt de pares. I d'aquesta idea, l'ONU ha calculat que només amb una quarta part del menjar que es tira en els països rics es podria acabar amb la fam al món. Si no els hi podem enviar el menjar que tiram, almenys ser conscients de la sort que tenim els que podem tirar-ne. Els que podem permetre'ns aquest luxe. Canviem d'assumpte. Avui hauria fet anys Jerry Lee Lewis, conegut com The Killer. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love, there's a man insane. You broke my will, what a thrill. Getting this get wrecked, you're quitting balls of fire. I let that love fall.
En Jerry Lee Lewis va néixer un 29 de setembre de 1935 i va morir no fa gaire, l'any 2022. Va rebre el sobrenom de The Killer perquè la veritat és que era un tipus bastant salvatge dins i fora de l'escenari. Se'l considera un dels pioners del rock and roll. Diuen que amb una mica de millor caràcter i imatge li hauria fet ombra a Elvis Presley.
Aquesta cançó de 1957, Great Balls of Fire, és el seu tema més conegut i també és el títol d'una pel·lícula que recull la seva vida i que no està malament i que es va estrenar el 1989, protagonitzada per Dennis Quaid. Vinga, anem a sentir una mica en Jerry Lee Lewis.
Sota la dutxa.
Arriba el moment de cantar, molt especialment els dilluns és necessari per aixecar-se amb bones vitamines musicals. I ja tenim en David preparat. David Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Vicent, començam la setmana. Depressió, misèria, esplín, melancolia, horror. Començam, però, cridant sota la dutxa amb unes senyores estupendes que es feien dir Sleater-Kinney. Tres senyores a l'estat de Washington que als anys 90 i el 2000 van formar part de l'escena Riot Girls, que ja sabeu que jo m'encanten i que eren grups de punk feminista conformats per dones molt emprenyades però que alhora tenien molt sentit de l'humor i un innegable talent en fer melodies i molta remor. Entre el 94 i 2005 van publicar 7 LPs d'estudi i es van convertir en el grup favorit del teu grup favorit. Així, quan els Nirvana o els Pearl Jam li preguntaven quin creieu que és el millor grup de rock de l'escena actual, ells responien les Sleater-Kinney i de passada vacil·laven el periodista perquè molt poca gent coneixia aquestes al·lotes. Reivindicam aquestes tres reines i ho feim amb el tema que obria el seu tercer LP de l'any 97 i que es diu Dig Me Out.
Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Anem a parlar de videojocs en aquesta hora d'esmatí. La mega indústria de videojocs. Sergi, des videojocs. Sergi Torres, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Sempre és bon moment per parlar de videojocs.
Sempre és bon moment. Tens segona part de Nintendo Direct, a més, amb opinions controvertides sobre
com sempre
algun,
dic,
sobre algun videojoc que mos guardem pel final.
Sí, el promès és deute, ja ho haurem avançat la setmana passada i jo avui vull cagar-me en Nintendo, però ben cagat.
Molt bé, perfecte. I això al final del programa, al final del programa no, al final de la secció. Pablo Morganti, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Al final del programa també ho podem fer.
També ho podem fer.
Vull dir...
I parlar de coses també, no?
Ho podem fer dues vegades. En el teu cas, anem amb els llançaments, videojocs que ja pots jugar.
Sí.
Amb dos videojocs bastant coneguts.
Bastant coneguts, sí. Sobretot el primer, que és una saga ja que va començar el 1999, o sigui, el segle passat, i el mil·lenni passat, i és una saga que es diu Silent Hill.
Saga clàssica de terror.
Saga clàssica de terror psicològic, més tirant cap a això, no? Cap a una mica centra dins de la psicologia del personatge, els seus traumes, els seus malsons, esperits, coses rares, no? Coses molt rares.
Per si no has tingut prou mal rotllo durant el dia, una partida de Silent Hill.
Exactament.
Això és clar exemple de que sempre pot ser pitjor, no? Sí. Almenys dius, la meva vida és una merda, però mira aquesta pobra persona,
aquesta,
saps?
Mira aquesta... A lo millor, sí. Però és que almenys els meus malsons no es fan realitat, literal, no? Estan a la meva cuina esperant-me amb un ganivet gegant, no?
Clar.
El Pyramid Head aquell famós, que era un senyor amb una piràmide al cap, literal.
I per què no?
I per què no? I bé, aquesta entrega es diu Silent Hill F, no sé per què és la F, i ens trobem als anys 60... F no és de Japó. No. Ens trobem als anys 60 al Japó, a la petita ciutat de Ebisugaoka, que és una ciutat inventada que és com a les muntanyes, en una localització molt remota, on és on viu la nostra jove protagonista, que es diu Hinako Shimizu.
Shimizu.
Que serà testic de com una misteriosa i repentina boira envolta tot i ho transforma en un pertorbador malson replet de monstres i puzzles. Els puzzles que donen molt de mal rotllo, també. Sí. Però no són puzzles rotllo de 3 a 6 anys, no. Són puzzles ambientals, coses xungues, no?
Sí.
I tan descorsentats com esgarrifadors, aquestes coses, no? Així podem dir que el joc torna una mica a les seves arrels, perquè el primer joc tenia una premissa molt similar a aquesta, no? Era un poble petit als Estats Units, on arribava una boira, i tothom s'anava una mica a Norris, era tot molt surrealista.
A Norris.
Tot molt surrealista i molt de canguelo, no? Mm. I, però bé, un marc diferent ara, que és com el Japó dels 60 i l'imaginari propi de les llegendes i mitologia nipona, o sigui, com diu el meu germà, fantasmas de pelos, no?
Sí, és així.
El component artístic, a més de l'argument, és una de les marques de qualitat de la saga, la veritat que això ho fan molt bé. No es limita a assustar i a donar mal rotge, sinó que els dissenys de criatures, de personatges, de l'entorn i d'aquests puzzles ambientals dels que parlaven estan creats per crear una mena de bellesa grotesca que crea fascinació i rebuig a la mateixa vegada. És artísticament bonic, però ara mateix és horrorós. No,
no té res a veure, però em fa pensar en Alien, per exemple.
Alien, per exemple, és molt mític, també, i el que dèiem abans, no? El Pyramid Head aquest, que és un monstre molt mític d'aquesta saga, que s'ha quedat com a l'imaginari col·lectiu, a la cultura pop d'aquesta...
Igual que les enfermeres, també.
Les enfermeres amb les ganivets, desfigurades, coses com molt... No és com Resident Evil, que són zombis una mica genèrics, sinó que són coses més currades, no? Mm. L'apartat sonor, com els efectes i la interpretació dels actors o la música, també tenen una importància capdalt en la capacitat del joc de submergir-nos en aquesta recargolada realitat. En qualsevol joc d'horror, el so és molt important,
sí,
no? O sigui, és quasi més important que la imatge. I en aquest cas compten el compositor Akira Yamaoka, que és veterà de la saga i porta composant la banda sonora des de la primera entrega, o sigui que... qualitat. I és que han repartit terror en tots els aspectes d'aquesta entrega, ja que abans, inclús d'instal·lar el joc, els arriba el terror als jugadors en la forma del seu preu de venda, que són quasi 80 euros, 79 o 99. Què et pareix?
Escolta'm una cosa... No estàs acostumat a manejar aquests pressupostos, eh?
Bueno, jo Steam no, tio.
Estaríem davant del videojoc més immersiu de terror?
Estaríem davant del videojoc més immersiu de terror?
Jo crec que no. Jo crec que això aniria, aquest o no, a Alien Isolation, que tenies que sobreviure en les aliens en primera persona.
O sigui,
i
si em dius, però clar, si em dius d'aquest any, jo igual sí.
D'aquest any
no.
Potser sí, però jo sí
però
que digués més
Alien
immersiu.
Alien Isolation en realitat virtual, que és el més canguelo que he vist a la vida.
Això sí. És Resident Evil 7 en realitat virtual o és que volien fer a veure que fa el surt?
Resident Evil 7 també, que era en primera persona, no?
Sí, i és que volien fer aquest de la pel·lícula de... Com es deia? Aquesta s'ha de... En John Krasinski. S'ha de... És que si feien remor els bitxos que mataven. No me'n record com es deia. A Quiet Place.
Quiet Place. Van fer,
fer
com una prequela o una cosa així.
I anaven a fer un lloc.
És evident que la realitat virtual i els videojocs de terror són una,
molt de la
són
mà.
Una aliança...
Sobretot primera persona, no? Perquè aquest
una
és en tercera,
fantàstica.
En realitat.
Sí.
Sí.
Molt bé. Segon videojoc que tens per plantejar-nos?
El segon videojoc, que ens allunyem del terror, ens anem a l'acció i l'aventura, i és la segona entrega d'un dels indies roguelike més laureats dels darrers anys, que es deia Hades, i aquest, clar, és Hades 2. És la segona part, que surt de l'Early Access, ja es podia jugar fa un any, però és que Early Access no m'agrada comentar-ho molt, perquè és una mica una moneda en l'aire, no?
Sí.
Així que ja ha sortit aquesta setmana passada, i ja ho podem jugar a la versió final de Hades 2.
Daughter of Hades.
Bé, en aquesta nova entrega la nostra protagonista serà Melinoe, o Melinoe, o no ho sé, princesa de l'Inframón, filla de Hades i germana del protagonista del primer joc, que es deia Zagreus, que era també fill de Hades, que Hades és com el rei de l'infern de la mitologia grega.
Clar, és el déu de l'infern.
Sí. Exacte, de la mitologia grega, que és l'Inframón, no l'infern.
Sí, sí. Mm-hmm.
Serem a aquest Inframón a casa amb la missió de derrotar el tità del temps, que es diu Cronos, amb l'ajuda de la intervenció de diversos personatges de l'Olimp, que és aquell món on vivia el panteó dels grecs, i ningú grec s'havia molestat en pujar i dir, a lo millor no hi ha ningú.
No, sí, sí, sí.
A veure, són 3.000 metres, també, però... Sí, sí, sí. Bueno, en fi. El gameplay és similar a l'anterior, amb un escenari generat de manera procedural, ens garanteix que no sabrem quants enemics ens esperen, quines recompenses i quins desafiaments. Donen així un aire diferent a cada run, a cada...
No partida.
Partida, sí, partida.
Sí,
però
realment direm partida.
Realment les partides són... Ara ho explicaré. Clar, en ser un roguelike, morir està dins de lo previst i el tornar a començar és un al·licient, en realitat. No és el final. Desbloquejarem diferents poders de bruixeria i diferents armes i habilitats, segons acumulem punts i anirem
desbloquejant
zones en aquests runs que encara que morim desbloquegem coses. Amb aquest metaprogrés sempre present i en realitat una partida com a tal no és jugar una vegada i morir. Això és un run, això es diu un run, un intento, no? Un intent. Una partida és tots aquests runs englobats, és desbloquejar coses per anar a poc a poc avançant per els diferents runs amb una combinació d'habilitat utilitzats a la nostra disposició i sort també, perquè per què no?
El primer era molt bo.
Sí.
El millorat que han fet indie darrerament, jo me'l vaig passar i molt, molt recomanable. I el segon, per és tan bo,
sí,
millor.
Sí, sí, és més de lo mateix i millor. I segons les crítiques, està excel·lent, també.
I de Silent Hill i Hades 2 són els llançaments, videojocs que ja pots jugar. I ara sí, segona part del Nintendo Direct.
Sí, ja ho vaig adelantar la setmana passada. Anar massa dins de cobertura, perquè hi havia molt de material. I si la setmana passada ens vàrem centrar en els títols més importants, els anuncis més importants, que varen ser el 40 aniversari de Mario Bros i el nou Fire Emblem, pues aquesta vegada munam una mica a la contrapartida. Recordem que també hi va haver un notable suport per part de les companyies third parties, que principalment de les empreses japoneses, com som Capcom amb tres Resident Evil diferents, Square Enix, que justament porta el Final Fantasy VII, i el nou remake del Dragon Quest VII, dels 2 en 7, una curiositat. Mm. Però bueno, jo volia, com deia, la contrapartida i anar a la part més negativa d'aquest Nintendo Direct, i per exemplificar-ho, volia parlar de Pokémon, i d'un perifèric nou. Començam amb, si voleu, amb Pokémon.
Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real.
Llegaré a perder todo el presupuesto pagando videojuegos de Nintendo. Pagando Pokémon.
Això sí. Fiques la cançó de l'opening de Pokémon, perquè la veritat, els trailers de Pokémon encara a 2025 seran sense tenir veus de doblatge i queda bastant cutre. És com ficar una musiqueta així de fondo i algun crit d'un Pokémon i ja està.
Sí, això sense imatge no...
Sí, sí, no llueix gaire.
No funciona.
Però bueno, Pokémon va tenir una secció dedicada en el direct va ser streaming que comentàvem, i va tenir dos anuncis principals, es Pocopia, que és un títol completament nou, i també van anunciar nou contingut per Pokémon Legends ZA o ZA.
Ahà.
Però bueno...
Què t'ha passat, tio? Estàs bé o què?
És que el nom aquest... Saps? No sé, és com molt estúpid.
Sergi, estàs bé, tio?
No, quan parlo de Pokémon no estic bé. Et retorna a la meva edat de quan era un infant, que encara ho soc mentalment. Però bueno, Pocopia. No sorprèn gaire, és un nou spin-off de la saga que agafa un gènere i li fot Pokémon dins. És com aquells dies en què et despertes experimental i decideixes fotre-li xorizos a paella... redibuixar una obra d'art fent un Etxeomo o canviar-li els noms West End per Serraval.
Sí.
Un dia d'aquestos raros. I Pocopia és el que ve a ser esgafar Minecraft, una mica d'Animal Crossing i fotre-li Pokémon dins, sin más, sense preocupar-se per el que pugui sortir. També hauria que parlar de Dragon Quest Builders, ja que el joc està sent desenvolupat pels seus creadors i sa major inspiració. Però Dragon Quest Builders no deixa de ser Minecraft, més Animal Crossing amb personatges de Dragon Quest, per lo que és el mateix, vale? I el joc en si està protagonitzat per un Ditto, un Pokémon que es pot transformar en altres Pokémon, que misteriosament agafa forma humana i té com a missió agafar un pàram deshabitat...
Ui, jo he vist
no,
això.
No, coses, no, pensis malament. Està en el horari infantil.
Vale.
Agafar un pàram deshabitat i convertir-lo en un poble per Pokémon amb cases i tot el que vulgues. Una utopia, una Pocopia. Sortirà en 2026.
Una utopia és com... Una Pocopia és una utopia petita, no? És com,
bueno, no, ja en Pokémon.
Perdó.
Sí, no dona per més.
No té bona pinta.
Mira, jo aquest m'és igual, m'és completament indiferent. Pokémon expandint-se en noves direccions per agafar més públic. M'ho entenc, és normal. Volen fer més sous i els faran, vale? Però jo volia parlar més, m'ho volia centrar en l'altre anunci, perquè el Pokémon Legends És un lloc dels que hem parlat profusament.
Mira, però si està bé, Vicent, per favor, estic preocupat.
Z-A, no sé com voleu que li diga. Pues és un lloc dels que hem parlat profusament en aquesta secció i ja que tenia més que reconfirmada la seva sortida el proper 16 d'octubre per Switch 1 i 2.
Sí.
Tracta d'una nova entrega dins de la saga spin-off Legends, que aposta per una forma de jugar diferent de la saga tradicional, més dinàmica, i de la qual la primera entrega, Legends Arceus, va tenir una gran acollida tant per públic com per la crítica. Fins aquí tot de puta mana, no? Tot bé.
Sí.
Bueno, pues, idò, quin creus que s'anunci en aquest direct?
No ho sé.
Provau sort.
Baixem els preus.
No, Nintendo mai anirà per aquest caire. Recordem, el joc surt el 16 d'octubre, no ha sortit encara. Pues que mos anuncien DLC, contingut descarregable de pago...
Abans de que surti el joc, eh?
Per 30 balances. 30 euros.
És que ja dona...
Collons com a masses.
Ja estàs enfadat.
Joder, qualsevol usuari, o sigui, qualsevol companyia m'ha fet això, doncs me toca els nassos. Perquè al final s'estan enriquent en la teva cara, t'estan dient, mira, veus aquest contingut que podria estar en su lloc base i no tinguessis que pagar extra per ell? Pues si el vols, paga 30 euros.
Sí.
Que és pasta, eh, per un DLC.
Clar, per un lloc que ja val 70 o 60. Bueno, la versió de Switch normal valdrà 50, posa-li, i la de Switch 2, 60-70, que té millores gràfiques i de rendiment, i ja està.
És que la polèmica dels DLCs de dia 1 és que dius, ja està fet. M'estàs venent una cosa que se suposa que...
Clar, és que això és molt nou, vull dir, els DLCs de tota la vida, és a dir, els continguts descarregables eren continguts posteriors descarregables.
Que, exacte, sí, perquè tu treus el joc, té un model d'èxit, tens idees que no t'han donat temps, a lo millor, o que dius, escolta, hem venut bé, anem a fer un DLC per continuar la història, per fer una expansió, vale, perfecte, un any després, no?
Sis mesos,
encara que
sigui. Una campanya nova, un lo que sigui.
Exacte.
Però pues Nintendo, no, abans. Nintendo no comença, no dissimula ja, es doni com Bananza, que va sortir fa dos mesos.
Per això passa perquè la gent tragau, eh?
Efectivament.
Clar, que després tothom i saben que ho compraran igualment. Per el FOMO, no? Per el que, no, sí. Jo també ho vull jugar, ho vull tenir.
Clar.
Això passa molt en els jocs que tenen potencial de streaming, per exemple.
Mm.
I si això ja us pareix malament,
sí.
Entram, si voleu.
Tenim poc temps, eh?
Val la pena. Virtual Boy.
Coming to Nintendo Classics. Virtual Boy.
Home, ho anuncien amb bastant d'entusiasme.
Poden anunciar amb l'entusiasme que vulguen.
Sí, perquè, faran diners.
Bueno, per vendre motos, ja que anunciar-ho amb energia, no?
Clar.
Repassem. Agarraos los machos. La Virtual Boy és una consola llançada al 95 amb un èxit tan brutal que va ser retirada del mercat al 96.
Ostres, que bo, tio.
Va sortir per $180 de sa època i no va arribar al milió d'unitats venudes. Es va quedar amb unes 770.000.
Que és una misèria per
és
Nintendo.
És el major fracàs de la història de Nintendo. La gran novetat era que la consola feia servir gràfics en pseudo-realitat virtual gràcies a un visor que tenia dos lents projectant per cada ull les imatges en colors vermell i negre.
És molt friqui. És molt friqui.
Com els llibres aquells de 3D,
sí,
no?
Sí, és molt friqui. És que és molt friqui. Sí, és una cosa molt curiosa.
És una parida que es va inventar en Gunpei Yokoi, el creador de la Game Boy.
Sí.
I va dir, si he fet la Game Boy i ha venut el que ha venut, pues una Virtual Boy. I se va menjar una merda més grossa. Pues bueno, esa qüestió...
Però així en 3D.
Ara la treuen de nou.
22 títols van sortir per la consola, vale?
Sí.
I tu què creus? Han passat 30 anys d'aquesta meravellosa idea del 95. No creus que és el millor moment, Vicent, per tornar-la a treure?
Sí, però sí, però al mateix preu.
Bueno, ara arribarem, no et preocupis, no t'adalantis.
Vale.
Però, claro, és que era una idea avançada en el seu temps, saps? Que va tenir un èxit tan rotund que no hi havia altre remei que tornar-la a portar. Com a referència que parles de preu, varen sortir la Super Nintendo i la Nintendo, la Famicom Minis, que eren que t'aportaven els jocs inclosos i podies jugar directament enxufant-ho a la consola, per 50-60 euros fa uns anyets, que van tenir relativa èxit en un objecte per col·leccionistes, no?
Clar, sí, per gent que li agrada molt. Doncs,
pues, alerta, escoltau la millor estratègia de mercat que he vist en la meva puta vida. Torna com una rèplica idèntica, però sense hardware, és a dir, zero electrònica, no és una consola, sent un perifèric que necessita que li fiquem una Switch 1 o 2,
sí.
Almenys els dos són compatibles dins, únicament es podrà comprar a través de la pàgina de Nintendo i en exclusiva per subscriptors de Nintendo Switch Online, el que és la subscripció per poder jugar online, amb limitació de compra d'una unitat per compte. Tindrem un total d'increïble de 14 jocs disponibles a la nostra compte de Nintendo virtual i els jocs no es poden jugar ni sense el perifèric ni sense una subscripció activa de Nintendo Switch Online. És a dir, si deixes de pagar, ja no pots jugar. Tens un preciós moble decoratiu en forma de Virtual Boy en el teu salon.
Que guai.
Vale, doncs tot això sortirà el 17 de febrer del 26 per mòdic preu de només 80 eurets. Opinau altres perquè ja no tenim paraules. O sigui que allò Nintendo traient una les majors forgades de la història per 80 euros
és que això és...
30 anys després...
És que són com Apple, tio.
Algú em pot explicar el criteri darrere d'aquesta estratègia? És que no m'entren al cap encara.
Això és perquè... No hi ha estratègia. L'estratègia és el que deies abans.
És col·leccionisme.
Especulació, és col·leccionisme.
Sí.
I és que saben que tenen un nivell, una quantitat de fans, una quantitat de seguidors que pagaran sí o sí...
Per lo que siga.
Encara que el que posassin fos una merda pintada de blau.
Parlant d'una merda pintada de blau, perquè, escolta, que alerta que és literal. O sigui, és que tinguin el pressupost més curtet...
Només 60 euros.
Pots pagar 20 euros perquè en comptes de separar-t'ho un tros de cartó en forma de desvisor...
Això no és veritat.
Això és real.
Això no és veritat.
En cartó. Tio. Tornes cartó de Nintendo. Nintendo Labo està vivo. Literalment pots comprar el visor de cartó per 20 euros, mateix sistema que l'anterior, i també te valdrà. Mateixes restriccions i mateixes condicions de compra. Però és literalment un puto tros de cartó. Una caixa que et pots trobar en els FEMS.
Espectacular.
Mel.
Sergi Torres, Pablo Morganti, moltes gràcies.
Gràcies.
No us deixeu tots els sous en això, eh?
No,
que jo
no,
crec
no.
Que us timen un poc.
Gràcies per tant, Nintendo. Perdó per tan poc. Is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed to play Virtual Boy.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
Música així una mica melancòlica, música passes matinades de tardor. Són The Cure i el seu Lullaby, això ho publicaven 1989, a un àlbum titulat Disintegration. Clar, un disc que es diu Desintegració. Ja pots pensar que no serà en tot el temps alegria i castanyoles.
Participació. De dilluns a divendres a les 9
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas dels humans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió escenària.
Els animals, sí, perquè picó de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Reprenem el primer vol a Formentera. Ja tenim per aquí en Irene Roig Francolí, que la veritat és que està mantenint un nivell molt alt. Irene, com estàs? Com va, Irene?
És
o molt baix?
El món...
Depèn de com es miri. La setmana passada record que parlàvem de policies corruptes daltònics, parlàvem d'esquirols assassins. I avui toparem amb l'església. Per favor, endavant amb el titular, Irene Roig Francolí.
El titular diu així: el cura de Toledo detenido en Torremolinos por llevar tusi queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar.
Breaking the law, breaking the law. Que guai Toledo, tia. Per què no anem a viure a Toledo, en lloc de viure a, jo què sé, llocs avorridíssims, Madrid, Eivissa, llocs, jo què sé, Toledo hi ha festa.
Ai, Déu meu, el senyor aquest, su derecho a no declarar, que li ha faltat flipar-se al màxim i dir jo solo declaro ante Dios.
Home, clar.
Solo Dios puede juzgarme.
Clar.
El cura de Toledo, que oficia les úniques misses a les quals assistiria. Perquè l'hòstia consagrada pot ser un autèntic viatge espiritual.
Ja te digo.
Si s'ajunta amb el cura portuguès DJ, el pare Guillerme, poden portar de veritat les noves generacions del catolicisme.
I tant. Sí, 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 sí.
També a l'hospital, però primer el catolicisme. Jo voto. Voto fitxar-los en els dos, a la diòcesi d'Eivissa, tancar el Universe i portar els altaveus a la plaça de la catedral.
O millor encara, dins de la catedral.
A veure, el capellà de Toledo el van aturar en un control rutinari quan anava amb un cotxe llogat amb altres dos individus. Se n'anaven a una rave i anaven preparats per passar-s'ho bé. Jo desconec si portava res que indiqués que era capellà, perquè sa cara del policia incautant-li sa droga mossenya devia ser un poema. O sigui, també em pregunt si va oferir els seus serveis a canvi que el deixessin seguir.
Clar.
De tipus, una benedicció, exorcisme gratis, cuidar-li els boixos una tarda amb catequesi particular. Si un capellà et pot beneir, et pot maleir, això no ho sé. Saps?
Clar.
Pot un capellà
clar.
Marcar-se un aramis fuster i amenaçar-te amb dos veles negres?
No ho sabem, eh?
És que, no sé, si lluiten contra el mal, com la hormiga atòmica, coneixen el mal. Jo no sé si em fiaria d'algú que pot començar a cantar frases en llatí. Que tu el vols multar o portar-lo a presó i ell comença a cantar Sa deste Fideles.
Clar, et diu Purgandus Populi.
Coitus interruptus.
Indormitorium.
Ai, m'agrada també veure que el capellà aquest ha demanat perdó per los actos delictivos que presuntamente hubiera podido cometer. És com no dir res. És com, ah, quién sabe. És com un marit quan sa dona està enfadada i diu demano perdó per lo que sigui que tu creus que he fet.
Exacte.
Pues ja està, és lo mateix.
Molt bé, en qualsevol cas, quina parròquia era? Toledo?
No indica exactament, diu el cura de Toledo, bueno, però no sé si posa quines...
Hem d'anar allí.
Sí, que investigar i trobar i anar-hi.
A la nostra parròquia, Irene. Moltes gràcies, Irene, bon dia. Salut.
Vinga, adéu.
Adéu.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Surt de casa!
A la puta calle.
Els dilluns també faim agenda, en faim cada dia. Això és El primer vol a Formentera, de dilluns a divendres, i l'agenda és sagrada. No sé si estàs preparada. Avui no és gaire difícil, no hi ha reggaeton.
Jo vaig a preguntar per si
no hi ha reggaeton. No, no hi ha reggaeton.
I rave?
Tampoc. És que és dilluns.
Jo què sé, però la vida són sorpreses, igual...
Ja, no, hi ha hagut dilluns que hi havia rave, és veritat, perquè això, al cap i a la fi, aquest programa el fa a Eivissa.
Claro.
Molt bé, però no començar a Eivissa, sinó a Mallorca. Avui a Mallorca us proposam l'exposició Paisatge Miró, pintar entre les coses, que estarà en el Museu Baluart fins al 9 de novembre.
Aquesta mostra vol retre un homenatge a la profunda connexió de Joan Miró, sa pintura, el llenguatge de somnis i sa matèria visual. A través de més de 6 dècades de treball, sa mostra explora com Miró va transformar els paisatges, ses formes i els símbols en poesia visual. A es Baluart podeu veure obres de Miró des de 1916 fins a 1978, sense cap dubte, una de ses exposicions imprescindibles a Mallorca.
Anem a Silla de Formentera. Allí continua a sa sala Ajuntament Vell sa mostra de fotos i disseny de Íñigo Beldarrain Belda.
Es pot visitar en horari d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. Belda és el nom artístic d'Íñigo Beldarrain, fotògraf, pintor i dissenyador. Aquestes tres passions es mesclen en aquesta mostra. Segons diu Belda en el seu web, la seva obra fotogràfica i gràfica està profundament inspirada per Silla de Formentera.
I tancam aquest petit recorregut per les Illes Balears, que és la nostra agenda a Silla d'Eivissa. Avui et proposam una visita a les Dàlies amb la festa Peace and Music. Per cert, que avui és el closing. When the truth is found to be lies and all the joy within you. Havia mentit, sí que hi havia rave.
Veus?
Un poc de rave.
Ho veus? I jo pregunto... En fi. Bueno, les Dàlies fa bandera del seu passat hippie amb tres escenaris dedicats en el rock, el funk i la psicodèlia i amb els DJs Joan Ribas, DJ Pipi i Davide Garr. Una proposta per celebrar els 40 anys d'aquest icònic mercadet. A partir de les 11 de la nit, la sala a Caixa pren el relleu del mercadet amb una proposta de música house. Com dèiem, avui baixa la persiana Peace and Music, que ha estat cada dilluns a les Dàlies.
I pel que fa al campus, el campus de Joan Mas,
el campus... Practica el Desperting amb IB3 Ràdio.
No, estàveu escoltant una retransmissió esportiva del primer vol a Formentera. Estàveu escoltant la primera cançó que posam del nou disc de la setmana del primer vol a Formentera. Això és un grup de campos que es diuen Campos del Puerto, tenen aquest nom en castellà, tot i que canten en català totes les seues cançons. Acaben de treure un primer disc com en forma de maqueta i demà els tindrem per aquí en el nostre programa perquè ens expliquin la seva vida i miracles, i avui els hem triat amb una cançó que es diu Per què no pixar en el lavabo puguem fer-ho? Amb ells arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dilluns haurem d'estar atents a possibles tempestes, unes tempestes que ja han afectat a part de la península, sobretot a la part est. De moment, avui ja s'ha activat l'avís groc a les Pitiuses i a les 10 es farà a Mallorca i a Menorca. Els avisos taronges de l'AEMET, però, estan previstos a partir de la pròxima mitjanit, és a dir, a partir de demà dimarts, tant a Mallorca com a les Pitiuses. Mentrestant, ja avui València i altres municipis de la província han suspès les classes per l'avís vermell per precipitacions que es preveu que estarà activat durant tota la jornada. S'han activat els plans especials d'emergències a l'est de la península, per exemple a Catalunya, al sud de la província de Tarragona, on es manté actiu també un avís vermell fins a les 8 del matí. Això vos ho contam quan també destacam que falten pocs dies per complir-se 8 anys de la pitjor catàstrofe de les darreres dècades a Mallorca, la torrentada de Sant Llorenç, amb 13 persones mortes i centenars de damnificats. I avui vos avançam que prop d'una quarantena dels 67 municipis de les illes ja tenen aprovat o en tramitació el seu pla d'emergències. Fa 2 anys, només 5 ajuntaments el tenien. Un protocol d'actuació que és d'obligat compliment davant situacions crítiques com inundacions o fenòmens meteorològics virulents. L'objectiu és protegir la població d'episodis com les danes, que de cada vegada són més recurrents. I també vos explicam que el futur de Gama, de l'empresa lletera, penja d'un fil i el sector ramader de Mallorca dona la veu d'alarma. La decisió de la companyia de deixar de comprar llet a 3 vaqueries, Ses Veles, Sant Bernat i Sant Carbó, posa en risc la continuïtat d'aquestes explotacions. Enguany ja han abaixat la persiana altres 2 granges, Son Suau i Can Peixet, una situació que, segons els sindicats agrícoles, podria precipitar la desaparició de la històrica marca làctica. Per exemple, una d'aquestes explotacions que ja s'han notat aquests efectes de que Gama deixi de comprar llet és a Son Carbó. Li van comunicar aquesta decisió fa només una setmana i la notícia ha estat un cop dur, sobretot, que enguany, després d'invertir 2 milions d'euros en modernitzar la maquinària agrícola. El conseller d'Agricultura ha recordat a Adam que ha estat beneficiària de fons europeus que hauria de retornar si no manté l'activitat, mentre que tot el sector de les Balears es manté molt crítica amb el grup DAM, que és el propietari d'aquesta empresa. A partir de les 7 vos ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Tres ràdios, diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Amb un to més relaxat aquí en aquesta hora del matí. Estàs escoltant el Primer Vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio, i això que escoltes exactament és un àlbum d'un duo eivissenc de músics que acaben de llançar la seva primera referència discogràfica. El disc es diu Entre Elles i ells es diuen Felt Oxytocin. Fan música així una mica de clàssica, però amb aspiracions així de música ambiental, experimental, experimental, que està molt bé i els tenim en el nostre estudi. Carlos Vesperinas, com estàs? Bon dia. Què tal? Bon dia, Carlos. Ell és xelista, productor i també toca alguna cosa més. I posa alguna veu, fins i tot,
sí, sí,
perquè
sí.
Deies ara micròfon
Incluso,
tancat,
sí.
que t'havies atrevit a cantar.
Sí.
Advertint que no eres cantant.
No.
Que no eres cantant. I també tenim a l'altra part del duo, que és en Samuel Pérez, que és pianista, percussionista, no sé si bateria també. Els dos són músics i llancen un format Felt Oxytocin. Carlos Vesperinas, conta'm una mica la història del grup, que m'imagino que deu ser breu, i explica'm una mica d'on heu triat aquest nom tan curiós.
Bueno, en realidad el nombre se le ocurrió directamente a Samu. O sea, no, sí. Me dijo, hostia, yo tenía este nombre guardado por ahí tal, y como el...
¿Per què Felt Oxytocin, Samu?
Por el tema del piano... cuando nosotros tocamos, normalmente cuando grabamos pianos, solemos poner una telita entre el mazillo y la cuerda.
Sí.
Y esto en inglés se llama fieltro. Sí. Y la oxitocina, porque como es la hormona del amor, ¿no? Y una de las que se libera, pues es la mezcla de las dos cosas, haciendo referencia también al verbo felt. I felt oxitocina en pasado, no sé, cuando escuché la música.
Es un disc adequat per l'amor.
Sí, jo crec que sí.
Sí.
Sí, per què no?
Sí, no? Sí, sí. Carlos Vesperinas, escolta'm, parla'm una miqueta del vostre projecte, de com neixes duo i com decidiu llançar aquest primer disc.
Bueno, empezamos a tocar juntos con un proyecto suyo, un álbum que se llama Ebusus, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a colaborar más y él tenía siempre la idea de ir a las Lagunas de Ruidera a grabar algo. Mm-hmm. Ni siquiera un álbum, ¿eh? No había una pretensión.
Sí, a las Lagunas de Ruidera.
Sí, 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 todo, completamente. Entonces, nada, montamos un estudio improvisado allí porque, bueno, la familia de la pareja de Samu tiene allí una casa justo.
Sí.
Y nos dejaron estar allí una semana y alquilamos un piano, lo llevamos allí. Samu llevó todo el equipo que tenía de tarjeta, ¿no? Micros, tal, y montamos allí.
Bueno, jo he estat a les Llacunes de Ruidera fa temps i allò és enmig del camp.
Sí, sí, sí.
Vull dir que heu dut allí un piano de cada cova.
No,
de paret.
De paret,
piano de paret.
Sí, sí, sí.
Amb un camió, l'heu descarregat allí.
Un camió, vino de Murcia. Y
¿sí?
Lo descargaron, lo pusieron. Sí, sí. Era lo que más cerca quedaba por...
Nos va desafinar, pues
sí,
que a mí...
Sí, sí, ¿no? Siempre tienen que dar ahí un toquecito.
Vull dir que vas fer venir un afinador a les Llacunes de Ruidera perquè t'afinàs un piano arribat de Múrcia.
Sí, 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 total.
Sí. Molt bé. I ha valgut la pena?
Sí, sí, sí.
Samu?
Sí. Així comptat molt a més, molt a més. Sí,
així
sí.
Comptat molt a molt més.
Sí, sí.
Escolta'm, ningú et va dir, pues que a mi, que si estaves boig...
No, en realidad, no sé, sale todo como de manera muy natural.
Tothom et va dir, oh, qué buena idea.
Sí, no sé, fue, a ver, la familia de mi pareja, pues imagino que le extrañaría, ¿no? Dirían,
sí, ¿no?
¿Dónde van estos dos allí a meterse en una casa vieja con todo el frío que hace, con un piano, poniendo todo por medio, cables y todo?
Sí.
Sería un poco locura, ¿no? Pero no, a nosotros no nos pareció...
A ver, el montaje tardamos un medio día en tal, pero sí. Bueno, luego valió la pena, porque es que estás ahí, te levantas, miras a la laguna, me empiezas a tocar y parece como que no...
Te inspira, sí, 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 sí.
No hay mucha más preocupación.
Molt bé, ses composicions, els temes, neixen de s'improvisació, neixen allí mateix, o ja portàveu, Carlos, ja portàveu composicions fetes?
No, de hecho es lo que decía, que no teníamos pensado hacer un álbum, ni siquiera el nombre, ni nada, esto solo salió todo allí... Y bueno, no veníamos con nada prescrito ni nada, era todo pura experimentación hasta el punto de que yo acabé cantando, pero como decíamos, que no soy cantante, ¿no? Y bueno, por experimentar con, lo hablábamos el otro día, pues intentar que el piano no suene a piano, el cello no suene a cello, bueno...
Sí. Los sintetizadores los pasamos por pedales para cambiarlos, es como una experimentación constante de cambiar las cosas...
Vaig a veure com puc complicar-me la vida.
Sí, total, total.
Sí.
Total.
Però per jugar,
sí, sí,
és com...
Sí, sí, sí.
Al final, para nosotros son como juguetes, ¿no? Los pedales o los instrumentos
sí.
Y tal. Y nos lo pasamos bien haciendo eso, la verdad.
Sí, fue bonito.
Samuel Pérez, quin paper tenen les Llacunes de Ruidera en els discs? S'escolten d'alguna manera o només hi són presents com a inspiració?
Están presentes de las dos maneras. Están presentes en forma física, en el disco, porque capturamos una grabadora que íbamos por allí paseando y tal. Nos lo llevábamos a todos lados y capturamos el viento, el sonido de los juncos, las pisadas, Cogimos incluso dos piedras, intentamos hacer un bombo de batería con dos piedras, el agua, o sea, está todo registrado. Y luego, aparte, yo creo que se transmite la vibración que esos días se vivió allí, ¿no? Esa paz mental que fuimos capaces de llegar i tot, jo crec que se transmet en l'àlbum.
Jo crec que és música que perfectament, Carlos, podria ser per meditar en un moment donat. No sé quin destinatari teniu pensat, o mentre ho fèieu, o ara que teniu el disc acabat, no sé, ara parlarem de en quins formats es troba, etcètera, etcètera, però no sé si teníeu, mentre ho gravàveu, no sé si estàveu pensant en qui podries arribar a escoltar aquest disc.
A ver, nosotros tenemos referencias muy claras de la música que nos gusta, ¿no?, de este estilo. Como puede ser Olafur Arnalds, Nils Fram, Hania Rani, ¿no? O sea, son artistas que nosotros seguimos y nos inspiran mucho para el tipo de sonido, ¿no? Y todo. Pero es verdad que, joder, al final el álbum acaba con un tema que se llama ¿Cuánto dura el despegue de un pato? Y es una fumada que no es para meditar ni para nada. O sea, es como...
Ya.
Quiero decir, que tiene un poco de todo. Es verdad que en rasgos generales te sientas, escuchas...
Vull dir, els oients que no es deixin enganyar per el que estan escoltant ara de fons, que igual no.
Bueno, sí.
Igual de repente despega el pato y la jodemos.
Total. Es que era el delirio del último día.
Sí.
Incluso el shaker del tema lo grabamos con un bote de lentejas que había ayer en la casa. O sea, cosas así que te iban diciendo, vale.
Samaraca, ¿no? Shaker sería una maraca, perquè si algú s'entengui, no?
Sí, sí, sí.
O un equivalent.
Un equivalent, sí, sí.
Un equivalent casolà d'una maraca. Està molt bé. Quina repercussió ha tingut el disc, Samuel? El disc s'ha de dir que va sortir divendres passat en formats digitals, supos que Spotify, Amazon, tot el tema, Apple, etc. I en vinil està ja fa bastant de temps. Quina, la gent que l'ha escoltat, que us ho ha dit, voltinen pas cap, els agrada?
Sí, en general ha habido reacciones buenas, nos ha escrito gente por Instagram y todo, y no sé, yo creo que está, también es verdad que al ser el primer disco tampoco hay un background que diga a la gente que espere algo, ¿no? Es como que
claro.
Escuchan desde cero, como un folio en blanco, y le ha parecido en general a la gente súper. Ya lo siguiente, ya si esperan otras cosas, pues...
Claro, saben que será de heavy metal.
Sí,
ya no.
total. Ya está planificado, o sea... Sí.
Carlos Vesperinas, ¿per què heu triat fer un LP? Perquè no heu fet CD, no heu fet casset, no. Òbviament, casset en fa molt poca gent, però hi ha gent que en fa.
Sí.
Heu triat fer un LP per quina raó? Per tema de portada? I comenta'm un poc, si vols, els aspectes gràfics del disc.
A ver, es que somos muy románticos en ese sentido. A mí me encanta, yo tengo un montón de vinilos de mis padres en casa, ¿no? O sea, yo tengo tocadiscos y lo uso. Pero bueno, aparte de eso es lo que comentábamos, que es que al final un vinilo te decora, ¿no? Te, no sé, parece que te da algo más. Y además, bueno, la pareja de Samu, Cristina Reina, ella es ilustradora y hizo este precioso diseño. En fin, tenía que ser un vinilo, o sea, no podíamos hacer un disco así pequeñito.
Claro.
No, pero ya, no sé, es un poco eso. Es como, por una parte nos gusta escuchar la música en vinilo y por otra creemos que tiene como una doble función a día de hoy, que los CDs se quedan un poco ahí como... a medio camino, no sé.
A què us dediqueu, vosaltres, Samuel Pérez? Vosaltres us dediqueu a la música, no sé si viviu de la música al 100%, però m'imagino que no viviu d'aquest disco.
No.
Que va, nosotros hacemos de todo para pagar el disco.
Para pagar el disco, al revés, sí.
Perquè fer un vinil val pasta.
Sí, val pasta, sí.
No sé quina tirada heu fet, però només fes màster, es prensat i tal.
Sí, portes així, però és car, sí. No, los dos tenemos una empresa de eventos. Carlos tiene la suya, Ibiza Sting Ensemble, yo tengo Half-Blood, y nos dedicamos a hacer eventos, fiestas privadas y tal, y trabajamos cada uno con incluso otros estilos de música y tal, pero intentamos siempre entre medio, cuando tenemos algún evento juntos, pues siempre colamos alguna canción de Feld,
sí.
Si nos dejan, pero sí, siempre queda bien, bien aceptado, o sea que...
Actuacions previstes? Crec que ja ho heu presentat en directe, no?
Sí, hicimos Nit Samples en Sant Antoni, allí, donde vendimos por primera vez el vinilo. Y nada,
clar, perquè sa manera d'Eivissa... Sí. Estàvem a Eivissa, recordem que estàvem a Eivissa, els nostres oients, que es programa se sent a tot Balears, estàvem entrevistant un duo a Eivissen, que són Feld Oxitocin. Clar, a Eivissa no hi ha botigues de discos.
No. Bueno, que yo sepa, no sé.
No n'hi ha, que jo sàpiga no n'hi ha. No hi ha. Jo crec que no hi ha botigues de discos.
No. Estava Can Vinilo antes, no?
No, però a Mallorca en queden, però aquí no en queden.
Sí, sí.
Pues sí.
Estaba diciendo este tema presentaciones en directo.
Pues nada, hicimos mis samples y ahora, bueno, tenemos previsto un concierto en octubre, pero no tenemos la fecha cerrada del todo ni el lugar, pero bueno, en octubre, si nos pueden seguir en redes sociales y tal, pues se enterarán del próximo concierto.
¿Próximo concierto en octubre?
En octubre,
encara
seguro.
No hi ha lloc ni data.
Es que está ahí por tema de tiempo.
Que depèn del Consell d'Eivissa.
Sí, mm-hmm. Segurament, sí.
Molt bé.
Sí.
Com ho faig per presentar-ho en directe, Samuel? Perquè, clar, les llacunes de Ruidera no, ja no les podeu emportar, les presentacions en directe, han d'estar gravades, gastau molt de sample, com ho faig?
Bueno, tenemos el mar, que no es poco.
Sí.
Y al final el mar ibicenco también, bueno, está relacionado.
Ah, vol dir que el pròxim concert serà a la mà.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía estamos ahí viendo, pero... Sí, sí. Hay cosas que se verán sampleadas, que van dentro de todo lo que llevamos. Y otras cosas, pues, dejaremos que la improvisación y que el ambiente de ese día del concierto se hace un poquito de viento.
Cada vegada m'agraden menys els concerts amb molt de sample, que no saps que estan tocant
sí.
Ja. Ni deixen de tocar. És una cosa que...
Sí, és la lucha.
Sí, ¿no?
Sí, porque te da mucha libertad. Tocar sin secuencia, pero luego si metes secuencia parece como que rellena mucho más y el sonido es inmejorable. Creo que es una cosa entre medias, que es lo que estamos haciendo ahora, que vamos a hacer un live set con algo de sample, pero menos de lo que... Bueno, no sé, es un intermedio ahí que és complicat. Sí.
No tenim gaire més temps. Projectes de futur. Després d'aquest primer disc, que recordem, va sortir en xarxes, no, en les plataformes de venda d'àudio, has passat a divendres, Spotify i tot això. Recordem que es diu Entre elles i que el grup es diu Felt Oxytocin. Projectes de futur. Us plantegeu continuar amb això, buscar, tornar les llacunes de Ruidera a gravar una altra cosa, a Ses Salines, com ho voleu fer? Ses Salines us cau més prop.
Ses Salines, sí. Es buena inspiració, també.
Clar.
No, estamos planificando, en enero nos vamos a Marruecos para grabar el siguiente.
Molt bé.
Está ya casi todo cerrado y vamos a inspirarnos allí un poco de la música Amasic, Berber, intentar transmitirlo y adaptarlo a nuestro...
Que guai, anava en el desert.
Sí.
Anirà en el desert.
Marrakech és sur. Sí, per abajo.
Perfecte.
Sí.
Bueno, està... I m'imagino que canviarà de to, el disc.
Sí, jo crec que sí.
Segurament, sí.
Perquè, clar,
sí.
Si anava una de les poques àrees, diguem, de maresmes d'interior d'Espanya, com són les llacunes de Ruidera, passau a un lloc on s'aigua és quasi un miracle,
sí,
es to canviarà. Felicitats per aquest disc. Ells han set, són encara Felt Oxytocin. El disc, com dèiem, es diu Entre elles. Bé, esperem que us faceu rics. Carlos Vesperinas, moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Samuel Pérez, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Això és una cançó d'aquest àlbum, es titula Entre elles, i la cançó es diu Radiation. Ja ho tenim fet, que passeu un dilluns fantàstic. Demà tornarem a partir de les 6, que ja serà dimarts. Ara arriben els companys d'informatius a partir de les 7. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.